Bon dia a tothom. Bueno, és que avui, tot lo... avui, és que avui anem així. És el començament de tot. És com si fos el primer dia que estic aquí a Ràdio Falset i resulta que ja fa 8 anys. Això ho puc ben dir, no? Que fa 8 anys que estic aquí a ràdio. Jordi no tenen... Avui tenim el Jordi Borja, que pobret aquí ha fet un gran sacrifici perquè no trobem els tècnics, els tenim tots escampats i espampolats por ahí, i de veritat això, és, si veiéssiu, és com un xou. Jo estic tan soleta, només aquí amb el senyor Risueño, que us acaba aquí de referir unes històries que a mi de veritat hi ha coses que sabia, però hi ha coses que no, i te deixen allò... A mi m'agrada, eh? Senyor Risueño, m'ha agradat molt, de veritat. Eh? Jo, felicitats.
Jo soc molt feliç de vindre aquí i descobrir coses que sempre... Ne podries posar més, però jo crec que els programes que ara porto m'agrada que siguin curtets. Després un massa llarg cansa.
Massa llarg, un d'allò...
Sempre et deixaràs coses, perquè el que fem allà mateix...
Té molta història. Té molta història, molta. Jo hem acabat, sí, a mi que ho tancat, jo li referia pues, que allí pues, banquets pues, de quan se va casar la mare, pues, van fer el banquet allí, la gent és que allí, és que era tot un... Era un símbol molt peculiar de Falset, el Cafè Manyer. Jo me'n recordo, vaja, molt d'auge, eh?
Jo fa uns anys vaig fer una copa de vi, de marca, suposo que devia ser del Montsant, i la persona que anava amb mi diu, hosti, podries haver comprat... Comprat què? Tu vas amb un cafè, obté una estètica nostàlgica,
sí.
T'han posat un vi que és de marca, que és de Montsant, amb l'etiqueta sí. De denominació d'origen, i val tant, i paga tant, perquè jo no vine cada dia a fer aquella copa. I és el que diem.
És el que...
Si de tant en tant... Ja està bé. I val que val. Pues, i
però la disfrutes.
Una
la disfrutes, clar.
Vam estar una hora i mitja i la copa aquella jo no me'n recordo quan valia.
Ja.
Però és el moment que viu.
És el moment, exacte.
I pel vi del Montsant què passa? S'ha de pagar.
I l'ambient que hi ha. L'ambient que hi ha allí. Bueno, molt bé, continuem. Continuem aquí. Ara sí que és el meu el programa Volta de Full. Recordeu? I bueno... Pues benvinguts a tots. Ha estat tot així com una mica caòtic això avui. El no sé la Rosa, jo m'he despempolo ja. Bueno, benvinguts al programa. Doncs ja enlloràvem els micros, ja no sabia com anaven els fils, ja sort dels tècnics, els Jordis, que són avui aquí, perquè de veritat que vaig perduda avui. Disculpeu-me. Bueno, ja ha passat l'estiu. Tornem al dia a dia, tornen els nens a l'escola, el qui té feina a la seva rutina, el qui no en té segueix buscant, eh? Però dins la rutina es podria dir que hi ha com una mena de daltabaix, aquesta rutina, sobretot per aquells nens i nenes que comencen per primera vegada a l'escola. I pels pares també els fa una mica d'estrany deixar-los per unes hores que no tindre'ls a casa. Us diré que encara es fa més costa amunt aquells pares i mares que tenen els fills, tenim els fills adolescents, m'incloc, que se'n van a la ciutat, se'n van a estudiar, se'n van a la universitat, a cursar o a estudi superior, se'n van a treballar, etc etc. Això me direu ara, bueno, Montse, per què te ve a compte tu? Bueno, perquè està molt relacionat amb el que estem vivint ara, quan els fills se'n van de casa per iniciar una nova vida, siguin parella, com abans us he referit, o per cursar estudis. I com que ho toco personalment, jo ho dic, els dos temes us faré 5 cèntims de com ens sentim els pares, sobretot les mares, amb aquest síndrome, perquè això és un síndrome anomenat del niu buit, que jo abans no ho havia sentit, però ara el toco de ple. Us indico els telèfons de la ràdio, us recordo, que són el 977-83-0044 i el 977-83-11-35. Els que se sentiu amb el niu buit, us ben dir que aquí estem disposats i estem preparats sempre a que soni aquest telèfon i em dongueu la vostra opinió, la vostra vivència, sense cap mena de vergonya, eh? Podeu trucar i dir la vostra. Bé, començo pel que és aquest niu, perquè és llei de vida. És llei de vida que un dia els fills s'independitzen, altres ho han fet també, no? I deixin la llar familiar. Els pares que han dedicat totes les energies a tenir cura són més proclius a patir el síndrome del niu buit. Un problema que es pot prevenir i superar amb diverses estratègies que recomanen els psicòlegs. Els sentiments que tenim de solitud, de tristesa, de buit, que origina, no duren per sempre, eh? No. Si se segueixen consells de professionals i han acabat, doncs, al cap i la fi t'hi has d'acostumar i t'acabes acostumant-hi. Abans de donar llum, les dones es passen llargues hores posant en ordre la casa per acollir el seu futur nounat. Aquesta obsessió per arreglar el seu entorn a mesura que s'apropa el part es coneix com a síndrome del niu. O sigui, preparar el niu, eh? Igual que els ocells, que fan ramet a ramet el seu niu, doncs les persones fem igual. I respon als nervis i al desig de la mare de controlar l'arribada de l'infant. Uns anys més tard, aquesta etapa il·lusionant de la vida cedeix. Cedeix pas a la situació inversa, marcada per la nostàlgia. Quan els fills ja estan criats i decideixen emancipar-se, tant les mares com els pares poden sofrir aquest síndrome del niu buit. Aquest sentiment de malestar i solitud neix en els pares quan un fill se'n va de casa, ja ho he dit abans, i emancipar-se, i afecta, més que tot, els que tenen fills o altres persones al seu càrrec, com ara els tutors de menors, però sobretot, com abans us he referit també, ens afecta molt a les mares. Les persones que la pateixen solen ser dependents, han dedicat tota la vida als fills, com les mestresses de casa. Es veuen a si mateixes sense cap objectiu, sense cap obligació o sense cap utilitat una vegada que els fills abandonen la llar. Es veu una cosa que no tenim feina amb la roba. Això, jo el primer que he notat molt fort és amb la roba. Perquè unes robades d'un, unes robades... I ara penses, oi, si no me'n recordo ni com funciona la màquina de rentar, perquè de quatre què érem? A dos? O una família que potser eren cinc i marxen els tres fills? I dos? O com més fills tenen, doncs encara més. Us diré els símptomes, eh? A veure si... Jo els he patit, eh? No tots, però... Los he patit. Els sentiments que afloren són diversos. Ens sentim sols, tristos, inútils, angoixats i amb cert nivell d'ansietat. L'ansietat sí que va per damunt, vaja, per mi va per damunt de tot. Poden fins i tot patir trastorns del somni, com ara insomni o desvetllaments nocturns freqüents. La seva autoestima es pot veure afectada i en alguns casos desenvolupen símptomes associats a la depressió, com ara fatiga o manca de concentració. Solen experimentar algun tipus de mals de panxa, també, això no ho he notat, bueno, mal de panxa, bé quan bé, dificultats a la digestió o dolors d'esquena, eh? Pot provocar, vull dir, és una cosa que és molt, clar, això depèn de cada persona. Si una persona és molt sentimental, com jo pues, ho notaré més, una persona, si no és tan sentimental, ho notarà menys, però algun d'aquests símptomes segur. Aquest síndrome es pot sumar a altres problemes diferents que s'agregeixen entre si, igual que passa amb la depressió, que sol empitjorar quan mor un familiar estimat o es perd una feina. Aquest trastorn s'agreja si coincideix amb la menopausa de la mare. Otro punto, un altre punt, perquè les mares patim més sempre, pels importants canvis hormonals que comporta, o amb la jubilació, pels canvis que impliquen la estructuració del temps i la pèrdua de companys. Afecta més com més gran és la sensació de solitud. I això significa que la permanència d'un fill o més a la llar familiar pot alleujar una miqueta els símptomes. No obstant això, aquests no són més acusats si se'n van més fills o menys, si se'n queden a alguna casa, sinó que depèn del vincle i la dedicació que els pares hagin tingut amb cadascun. Pot ser que aquests llaços i aquesta dedicació hagin estat molt estrets amb només un d'ells. En aquest cas, encara que es quedi un fill o més a casa, la persona pot patir els mateixos símptomes, si el que se'n va és el que s'havia protegit més. En canvi, els que han estat més independents durant anys no deixen darrere seu tant símptomes de la síndrome del niu buit. Ara, tot això ha sigut una mica així com a negatiu, no? I podeu trucar, recordo els telèfons, 977-830044 i 977-831135. Podeu dir la vostra amb tota llibertat. El senyor Risueño digui algo, que avui me fa companyia, sort d'en ell, pobret.
Dir alguna cosa.
Digui.
Que no solament seria per tu, sinó que seria per totes aquestes persones que viuen coses molt semblants a la teva, no? Que m'he anat apuntant aquí, no? Tens un fill que és un, com si fos un rossinyol. Vol la llibertat i cerca una altra vida. Però per tu pensa que encara es desviu. El niu retorna i el síndrome de niu buit ja no és tant de niu buit. Té una realitat de conviure nou. Però no et preocupis que el teu fill és un 10. 8, 9 i 10.
Molt bé. Molt ben d'allò. Això m'ho passis, eh? això m'ho he de apuntar. Sí, és que el senyor Risueño és molt senyor. És un gran senyor.
No me queda pelo.
És un gran senyor. Anem pel positiu, Vinga, va. Un niu que podem omplir de contingut, va. Que aquí sí que la sensació de pena es produeix quan el fill marxa, tal. Per enfocar amb optimisme, amb resolució, aquesta nova etapa, hem de fer els següents passos, Això va molt bé. Ara escolteu bé, Assumim que niu buit significa absència dels fills en la nostra vida quotidiana, però també plenitud d'espai propi, o sigui, tota la casa per naltros. Ja no hi ha fills, un que puja, un que baixa, un que es baralla a l'hora de menjar, que si tal, que si qual. Tenim plenitud de l'espai propi i exclusiu per al pare i la mare, o sigui, top a mi, que dic jo, no? La descendència se'n va i no vindran més fills, però la creativitat i l'empenta d'una parella revitalitzada poden generar fruits d'una altra naturalesa, tant o més satisfactoris. Potenciem la retrobada amb la nostra parella, ara que estem sols, omplint-la de mim, de diàleg, de relacions amoroses. Si hi ha dolor, siguem sincers. S'ha de viure amb naturalitat el dol de la pèrdua. Manifestem-ho amb paraules, un més tu a tu, i compartim sense silencis ni dissimulacions que no porten enlloc aquests sentiments de dolor, de solitud i de por davant la nova etapa. Reconeguem els aspectes positius de l'etapa que acaba de concloure i l'etapa que acaba de començar. Ara existeix espais oberts d'altres possibilitats. Reprenguem aficions arraconades. Si ens ve de gust, apuntem-nos a nous passatemps, gustos, viatges, que abans no podíem fer perquè, bueno, teníem l'obligació dels fills. Ara existeixen espais oberts d'altres possibilitats. I distingim el que ens ocorre en aquesta etapa d'altres símptomes que podem arribar a l'hora, la menopausa, la jubilació, la por de la mort, etc. Cada cosa al seu moment. Reorganitzem el nostre temps, de manera que cada dia dediquem unes hores, pues, per exemple, a l'exercici físic, a caminar, a les sortides, com abans us he dit, als entreteniments diversos, anar a veure els amics, amigues, que teníem no oblidats, més bé una mica apartats perquè teníem l'obligació dels fills. Tenim més temps lliure, propiciem trobades amb amistats, potser desateses, als quals prestar atenció. Fem que la fantasia, la il·lusió, el riure i el bon humor ens acompanyin en aquell niu que, si bé avui és incomplert, segueix a l'igual que la vida.
La vida és com menjar sense sal, insípida i austera com un cony de funeral. És com si l'existència s'hagués tornat un pur tràmit. Quan miro el calendari vull que els dies passin ràpid. Sí, ja ho sé, que no s'acaba pas el món. Qui més qui menys, això ho ha sentit tothom. Autocompassió com a remei per la derrota. Dic que estic de puta mare somrient com un idiota i fer-me fort, el mascle dominant, el que s'espolsa la pena i continua treballant. Aquell tòpic suat, la tragèdia dels pallassos, riu per fora i per dins plora, ocultant els seus fracassos. No fos cas que em veiessis trencat, suplicant-te de genolls una altra oportunitat. No hi ha res més patètic que oblidar la dignitat, així que no t'esperis sentir que no puc viure sense tu. Sóc un tintin sense mirar-ho, no tinc ningú que em salvi el ensenya ni una teta en un punt mort, funcionant a ralentí, com paralitzat per la por de tornar a patir, esperant el dia en què escapi la tempesta i me n'adoni que he deixat de sentir que no puc viure sense tu. Sóc un tintin sense miro, no tinc ningú que em salvi el
Jordi acaba de posar una cançó així com una mica que m'ha deixat molt, molt rítmica, molt bona, molt bé, ha estat molt bé. Per acabar això dels fills, i llavors donarem una volta de full i canviarem totalment, ja sabeu que sóc molt, molt amant de la poesia. No només està aquí la ràdio sense dir un poema. Com que la Rosa me portava els seus poemes i la Rosa no està, doncs, bueno, doncs jo n'he tret un que va escriure el Khalil Gibran, que és un dels més vells poemes que s'han escrit sobre els fills, els quals cito un fragment només. I diu així: els teus fills no són els teus fills. Són fills i filles de la vida, amant de si mateixa. No venen de tu, sinó a través de teu. I tot i que siguin amb tu, no et pertanyen. Pots donar-los el teu amor, però no els teus pensaments, ja que ells tenen els seus propis pensaments. Millor és un fragment pell de gallina. Vale. Donem la volta de full, perquè estem al programa que es diu així, i parlem ara de palantes d'interior. Què us sembla? M'he quedat sola amb el Jordi, que està a l'altra banda. I bueno, jo no, conec potser alguna dona que no li agraden les plantes, però la majoria mos agraden, que sí. Avui direm les plantes d'interior, ja siguin amb fulla o siguin de flor. La monotonia grisa de les ciutats, aquests éssers vius, representen la naturalesa. I precisament per això, perquè se situen fora del seu entorn natural per adornar oficines, cases, botigues, etc. No hem d'oblidar que, com qualsevol ésser viu, tenen les seves necessitats com a naturals, com la llum, la temperatura, l'aigua, els abonaments. Hem d'anar més enllà del simple efecte decoratiu de la planta per valorar la seva adaptació al nou hàbit. En primer lloc, la llum solar és indispensable, ja ho sabem, en la vida d'un vegetal, igual que a la vida nostra. I com que a l'interior d'una habitació és impossible aconseguir una lluminositat similar a la natural, convé buscar una aproximació a aquella, ja sigui exposant-la en llum natural, tant com sigui possible, o bé recorrent a la llum artificial. Perquè si no és així, corre el risc de sofrir, per exemple, si la posem molt al sol, poden sofrir cremades o caiguda d'algunes fulles. Si al contrari hi ha poca llum, doncs es produirà, les tiges s'allarguen anormalment i les fulles tornen grogues i s'estoven. Moltes vegades a mi m'ha passat i a moltes us ha passat. D'altra banda, llevat d'algunes que són cactus, que necessiten la llum solar per florir, són poques les plantes que, col·locades darrere un vidre, resisteixen el sol de ple. L'exposició amb llum prop d'una finestra amb cortines és la que més afavoreix el creixement de les plantes. Vale? Les temperatures extremes no són bones, això ho sabem. Els que ens agraden les plantes, una planta verda normalment necessita per desenvolupar-se una temperatura mitjana que varia entre els 12 graus a l'hivern, posem, i els 24 graus a l'estiu. O sigui, ni massa fred ni massa calor, ja que no tolera bé les variacions brusques de temperatura que en detenen el creixement i provoquen la caiguda de les fulles. I a vegades diem, ostres, és que aquesta la tenia aquí i m'ha durat tan poc, m'ha caigut les fulles, i és precisament per això, per la temperatura. No... Si nosaltres agafem una planta i la posem en un racó i veiem que en aquell racó la planta floreix, la planta treu fulles, i no la toquem d'allí. Perquè a lo millor diem, oi, mira, ara que s'ha fet més maca, la poso en aquell altre racó, que em farà bé. Ja està, ja, aquí hi ha l'empifiada. Això sol passar. Per què? Perquè hi ha canvis de temperatura d'un racó de casa a l'altre. Vale? La humitat, la necessària pel desenvolupament de les plantes. Hi ha plantes que necessiten més ambient humit i n'hi ha plantes que no necessiten tant. Per resoldre aquest problema n'hi ha prou amb vaporitzar, segons quines, les fulles només, amb aigua pura, sense clor, sense cal, que aquí a Falset en tenim molta de tot això, doncs més val l'aigua, aigua de botella que bebem, nosaltres, una miqueta de xuf-xuf. Llavors, també les hem d'abonar. Jo no hi penso mai, mira, és una cosa que a mi això me treu de polleguera, perquè no penso mai en abonar-les. No, o sigui, jo les deixo créixer al seu àmbit. La que se'n mora i l'enterro i punt. Però sí que és una cosa que crec que és important. Com nosaltres necessitem les vitamines, doncs les plantes igual, són sers vius, són sers orgànics. I bueno, hi ha moltes classes d'adobs, no? Hi ha el potassi, hi ha... pel creixement necessiten també fòsfor, i llavors l'adob que porta els anomenats oligoelements, o sigui magnesi, sofre, ferro, bor i coure, són indispensables per la vida d'una planta. Veus? Això no ho sabia jo. Ja us he dit, com que no les abono, doncs tot això dels... Bueno, sé que sí, de tant en tant, doncs una mica de sulfat de ferro sí que hi poso, però de tant en tant, com me'n recordo. No cal regar com un boig, tenim molta mania amb això, no cal regar com un boig. Ja m'ha apuntat que aquesta època hivernal, ara les puntes de les fulles se solen assecar. És com a conseqüència d'això que erròniament mos pensem que la planta està seca i au, fum-li aigua, i no, Aquesta aigua afegida a la terra humida, a més de no ser aprofitada per la planta perquè es troba en fase de repòs, perquè a l'hivern totes les plantes, quasi bé totes, reposen, eh? Doncs si les reguem massa, s'atura en excés el substrat de cultiu i ocasiona una falta d'oxigen per les arrels i provoca l'asfíxia radicular, o sigui, les arrels se podreixen, però ja, eh? I tenim molta mania amb això. La quantitat d'aigua, que és doncs, un factor important per la planta, l'aigua corrent, no, ja us he dit, que no sigui calcària, que no estigui amb clor, i la de pluja és l'ideal, això ho sabem tots. Jo m'hi fixo al carrer, quan plou, veus totes les plantes més aviat de fulla verda, les traiem, al carrer o les que tenim dins a casa, les traiem de la terrassa o al balcó, perquè sabem que l'aigua de pluja, com tots, igual que els arbres al camp, pues les plantes també. No, convé no oblidar tampoc que és important regar amb aigua temperada, ni massa freda provoca un xoc tèrmic, ni massa calenta, provoca un xoc tèrmic, ojo. Això ni les persones, o sigui, les que per a cuidar una planta, imagineu si es necessita temps i dedicació, No és aconsellable deixar-les És aconsellable. Calla, m'he equivocat, perdó. És aconsellable deixar-la temperar a l'habitació o a prop d'un regador. Quan el regadiu? L'ideal és utilitzar una regadora d'aquestes de 2-3 litres, proveïda d'un pic llarg, a fi que permeti regar amb molta precisió dins d'una habitació. És que neixen tres formes de regar. Tres, El rec, en plat, que evita que el fullatge es mulli, sobretot si és sensible a les gotes, com el ciclamen, la saintipàulia, la gloxínia, assegurant així un bon contacte amb les arrels amb l'aigua. S'aconsella buidar el plat, això sí, recordeu, buidem el plat després del rec per evitar l'excés d'aigua. I després hi ha el rec, el test, el millor, que és el millor mètode, i el que assegura una bona distribució dels adobs i rec per immersió. La rec per immersió és el més adequat quan, per una distracció, la planta i el conjunt de terra i arrels estan totalment secs. Se submergeix llavors la planta fins a la tija, els tallos, en un gibrell ple d'aigua a temperatura ambient. Això quan un museu m'han recordat que fa molt temps, oh, no m'han recordat, o aquella planta se m'ha quedat per a regar, pel que sigui. Llavors ho submergim amb una galleta, amb un cubell, no? D'aigua ni massa freda ni massa calenta. Llavors la torna a xupar les arrels i la terra i la planta reviscola. Bé, espero que us hagi estat de servei aquesta mica de dedicació a les plantes, però és curiós com les plantes ens alegren la vida i per això, per tant, les hem de cuidar. Bé, fins aquí. Ostres, tu m'he allargat i tot. Oh. Bueno, pues, hasta aquí la programació d'avui. Ara us deixem. Recordeu, que això m'ho he tingut que apuntar perquè no me'n recordava jo, que la programació aquesta la podeu tornar a escoltar el diumenge a les 6 del vespre i dimarts a les 8 del vespre. I també podeu seguir tota la programació de Ràdio Falset a la web de Ràdio Falset. Vale? Ara us esperem fins al pròxim mes. Espero que això ha anat una mica... ha sigut com un batibull avui, I ara us deixem amb 5 minuts de llengua, que sempre s'allarga alguna més. Val? Espero que passeu un bon dissabte i fins al pròxim mes. Break my heart, I'll be the one to hold the gun out no more.